La companyia Ballenca Passabarreta ens porta novetats i és que aquest dissabte 28 d'abril estrena a les 9 del vespre una adaptació de circ de la novel·la del clàssic de Prudenci Bertrana, Josafat. Per parlar d'aquesta nova producció de Passabarret, ens acompanya David Sancho, membre de la companyia i productor d'aquest nou espectacle. Benvingut.
Hola, bona salva, com estàs?
Parlem d'aquest Josafat, d'una adaptació d'un clàssic de Bertrana. Sembla una aposta arriscada per Passabarret.
Bé, més que arriscada, és una aposta absolutament diferent. De fet, nosaltres, a veure, qui no ens coneix és perquè no vol, perquè no sigui, que no ho hem insistit. Portem des de l'any 1995 durant guerra i ara mateix jo crec que qui pensa en Passabarret pensa en la circoteca, en una escola de circ, en una gent que fa risa, que fan espectacles de pallassos i que... Però clar, nosaltres som una empresa de circ, de serveis de circ, de producció de circ, i mai ens havíem atrevit a fer un pas una miqueta, jo et diré més enllà, que tampoc ho considero més enllà, però un pas una mica diferent, és a dir, fer una obra formal apta per teatre, però nosaltres som molt de carrer, som molt callejeros, una cosa més pensada, més nostrada, més grossa, per dir-ho d'alguna manera, a nivell escènic. Bueno, és com una cosa singular que ha passat, s'han juntat els planetes, s'han alineat i ha passat. Hem fet una adaptació d'una novel·la que mai, no tenim constància que s'hagi adaptat mai una novel·la en clau de circ, si més no a Catalunya, i bueno, aquest estiu ha estat Josafat de Prudenci Bertrana, una novel·la modernista que fa, pues, des del 1906, deu fer 112 anys que es va escriure i que li hem tret una miqueta la pols per fer una cosa diferent, sí.
Jo no sóc capaç d'imaginar-me una obra com Josafat portada al circ.
És curiós.
És com difícil d'imaginar-s'ho realment.
Clar, la gent de la meva època, jo començo ja a ser gat vell, a la meva època el Josafat era de lectura obligatòria, era literatura catalana. Josafat era una de les novel·les modernistes més cruels i més dures que es podien haver fet. De fet, quan el Bertrana va presentar la primera vegada en un concurs, se la van tirar enrere, estem parlant de l'any 1905, se la van tirar enrere perquè era sacrílega, era una obra... Clar, agafar una cosa així, una obra que pot parlar de sexe, que pot parlar... Bueno, no pot parlar, parla de sexe, parla molt de sexe, el Josafat, i per transportar-la amb un llenguatge familiar, on tu puguis venir amb el nano, veure l'obra i entendre-la, que a més era un dels reptes que teníem nosaltres, era que qui hagués llegit Josafat identifiqués clarament tot el que estava passant en tot moment. Pues sí, és un repte, és una locura absoluta, una bogeria per nosaltres, no? Una mica com fer això. Però clar, quan parlem del contingut de Josafat, és un contingut d'una relació entre dues persones, un campaner que a més està escrit a imatge i semblança del Geperut de Notre Dame. De fet, el Josafat és el Geperut de Notre Dame català, per dir-ho d'alguna manera. I agafar aquesta relació entre aquestes persones tan exageradament passional, nosaltres que ens dediquem a aquesta feina, ens hi dediquem per passió, perquè tenim passió pel circ, perquè pensem que els números de circ són passionals. Quin canvi de cartes més fàcil, no? O sigui, que totes les escenes una miqueta més dures estan canviades per números tècnics, molt visuals, estupendos, no? A l'hora de posar-los damunt d'un escenari que el públic ho pugui admirar, no? I qui vulgui fer-ne una segona lectura la trobarà, òbviament. I una miqueta juguem això.
Això vol dir que hi trobarem espectacles amb trapezi, trucs amb trapezi...
Veurem números. A veure, els números... hi ha tres persones en escena, un músic en directe, i després tenim l'Oriol, el músic en directe és el Guillermo Cides, que vull dir que és una personalitat dins el món de les noves músiques o de les músiques del món. És un artista que toca l'estic, que és un instrument molt estrany, que es percuta, és una espècie de mescla entre guitarra i baix, que es toca amb tècnica de tapping, i a més es lupeja, és a dir, tu graves una base i damunt de la base hi toques una segona, aleshores tenim un home que s'ha convertit en una one-man band, que és una banda formada,
una
orquestra absolutament, que a més ha tocat amb personalitats com pot ser Supertramp o pot ser en Fish, Marillion, ha trucat amb... és una personalitat. I després la Maria Cabanyero i l'Oriol Llop, que formaven aquest duo de aquest duo d'acròbates, no? De que estan donant una mica l'essència als personatges i als caràcters. Aleshores, aquesta relació de dues persones, tenint en compte que tenim un músic, tots els números són a duo. Hi ha algun individual i són a duo, i les tècniques són exageradament variades. No hem volgut entrar a tall amb cap de les tècniques, però ens trobem des de la manipulació d'objectes, una mica de màgia, una mica de malabars, una mica d'equilibris sobre rulo americà. Després tenim acrobàcia pura i dura entre dues persones. També tenim un número de roda circ, que la roda circ és la fotografia que es veu a la portada de la careta, és una roda, una sola línia, una roda que fa 1,70 m aproximadament, on l'acròbata juga dins el seu interior fent una dansa que la posa bueno, 360 graus tota l'estona girant. Després tenim números aeris, amb estructures d'aeris o amb teles aèries, i després venen els dos números que per nosaltres signifiquen més no per la dificultat, que també, sinó per la raresa. Són números que no són habituals en el circ. Un és la perxa. La perxa és, bueno, és una barra, que normalment els números de perxa veus una barra clavada al terra i l'artista hi puja. En aquest cas la barra no està clavada al terra, sinó que el portó, que és el noi, és el que la sosté directament amb una estructura enganxada al nivell de la cintura, i en equilibri la noia es puja, que són pràcticament 7 metres d'alçada, que és molt, molt, molt visual, i això sosté totalment en equilibri, és un número d'una dificultat d'execució bastant elevada. I després un número que no, nosaltres no hem vist mai a Catalunya, és el quadrant rus o quadrant cubà, que és una altra estructura de ferro, de metall, que fa que l'acrobata àgil estigui sostinguda, doncs, a uns 2,5 metres o 3 metres d'alçada, en equilibri entre els genolls. És difícil d'explicar amb ràdio, s'ha de veure visualment, però l'estructura està sostinguda des dels genolls del portó amb un cable lligat al coll. És una cosa molt estranya.
Sona perillós.
Tot el que fem nosaltres, també tenim llançador de ganivets, vull dir que perillós és de fet el perill, el risc, és el que sosté el circ, que és l'art del risc, i amb això juguem. A més, Josafat, risc, ganivets, quina millor combinació.
Jo el que veig aquí és la combinació justament d'elements molt diversos. D'una banda, una música molt característica, uns actors de circ, no sé si seria actors.
Sí, no som actors, som artistes de circ, per dir-ho d'alguna manera.
Clar, però en el moment
es juga al teatre,
en què feu el Josafat, us convertiu en actors de circ, per dir-ho d'alguna manera. Per què us heu llançat a la piscina ara en fer aquesta adaptació?
Mira, nosaltres portem molts anys, és el que et dic. Som 23, si no m'equivoco malament. I hem arribat a un punt una mica estrany, és a dir, nosaltres enguany ens despedim del nostre espectacle Bandera. Nosaltres portem 15 anys girant per tota Europa i per mig món amb un espectacle que es diu Tandarica Circus. Bueno, ha sigut sempre el nostre espectacle de referència, un espectacle de pallassos i circ amb tècnica, molt divertit, que hem treballat amb gent com el Django Edwards, un pallasso americà molt conegut i de referència obligada. Però què passa? Que d'alguna manera nosaltres sempre hem defensat que sí que fèiem circ, però moltes vegades no hem tingut un recolzament social o professional, perquè nosaltres al fer pallassos érem els pallacitos. És el que vol dir. Que passava ret, al final una resposta habitual d'un festival de pallassos és: vosaltres sou massa cirqueros per venir al nostre festival de pallassos, i en un festival de circ és: vosaltres sou massa pallassos per venir al nostre festival de circ. És a dir, estem sempre com un límit. A més, els nostres pallassos no són pallassos tous, no són pallassos pallacitos de nas i de veuetes i coses d'aquestes així. És un pallasso que agrada molt als nens, però que apassiona els adults. Entra dins un estil que es diu pallasso dolent, no? Que és un pallasso una miqueta més, no agressiu en la paraula estricta, no? Però que no és un pallasso d'aquells que t'emportaries a casa perquè és fofo. No, són uns pallassos que tenen mala llet, que tenen com som nosaltres, tal qual. I aleshores, aquesta catalogació durant tants anys era com: i què passa si ara fem aquell espectacle que nosaltres volem fer, però que sembla que d'alguna manera se'ns demandi? Fem un circ contemporani. Vull dir, avui a Catalunya se parla molt del circ contemporani, circ d'ara mateix. Fem un espectacle així, amb aquesta estètica, amb aquest rotllo més afrancesat, més boniquet, més... Però el farem perquè realment ens ve de gust fer-ho, i també perquè així ens demostrem a nosaltres mateixos que nosaltres som capaços de fer-ho. però també això, el Josafat no marcarà mai un abans i un després. Nosaltres seríem fidels perquè nosaltres creiem en els pallassos, creiem en l'humor i seguirem fent aquest tipus d'espectacles, i aquest 2018 estem parlant de Josafat i el 2020 parlarem d'un altre espectacle que ja està en preproducció i que torna als orígens. És a dir, nosaltres som pallassos i creiem que els pallassos formen part del circ. De tota manera, això és una oportunitat, era una cosa que ens venia molt de gust fer. També, clar, nascuts el 95, quan la Dèlia tenia 16-17 anys, clar, ja han passat 23 anys, ja tenim 40, i també ha donat la casualitat de que són els últims anys físicament on un artista de circ pot rendir a nivell màxim. Un artista de circ és com un atleta, és com un atleta del nivell o del rendiment, és a dir, té una vida, una periodicitat, una caducitat curta. I era com que s'han juntat una sèrie de coses, el contingut ens agradava, la possibilitat de tenir un director molt potent doncs, també ens agradava, el Josafat, que té aquest punt naïf, no? Tan dolent, tan, però que també té un cor i que també és un geperut, no? Bueno, ha passat una mica i aquí estem.
A mi se'm fa difícil creure't quan em dius que no es marcarà un abans i un després. És un projecte tan diferent a tot el que heu estat fent fins ara que no és una línia que vulgueu seguir explorant, que vulgueu ampliar, potser descobrir-la una mica més.
Ara mateix no. És a dir, volem ser fidels a el que hem estat i el que serem. I clar, els nostres grans referents no passen pel circ contemporani, passen pels pallassos clàssics, passen pel Django Edwards, Pallasso Chacobacci, passen pel Monty, passen per una sèrie d'un altre tipus. De fet, nosaltres som una companyia que tenim carpa pròpia, hem sortit en gira amb la nostra carpa, és a dir, creiem en un altre tipus d'espectacles, digue-li una mica més tradicional, digue-li una mica més punk, digues més de més callejero de carrer. Jo penso que qualsevol artista que ha treballat al carrer s'enamora del carrer, i això és una cosa, home, tant de bo marqui un abans i un després, però estilísticament des de l'1 no.
Parlem, doncs, una mica d'aquests espectacles de carrer que comentaves. A mi em fa la sensació, per allò que pots anar veient a les notícies o allò que, del que te'n vas assabentant, que cada cop hi ha menys art al carrer, que les companyies o potser les mateixes institucions que organitzen festivals tendeixen a l'escenari i a treure del carrer. No sé si és una sensació que tu compartiries.
No, nosaltres, de fet, a Trapeci amb el Josafat estarem a carrer i estem molt contents, i el dia 19 de maig estarem al Morell també en versió de carrer, sense cap tipus de problema. Treballarem amb una grada, és un espectacle delicat i que s'ha de tractar d'una manera delicada. No? I tampoc no considero que això sigui real. El que sí que és cert és que d'alguna manera nosaltres som un art menor. És dur, dir-te això, però clar, nosaltres no som una òpera, ni som un conjunt instrumental, no som teatre de text, així, molt grandiloquent, amb molta escenografia, no és dansa, amb 20 i pico ballarins treballant. Nosaltres, la gent que ens dediquem al circ, està... Jo ho dic, a vegades és una mica cruel, jo ho penso, i cadascú pensi el que vulgui, jo penso que és un art menor, i no me'n sap gens de greu dir-ho, que ho valori el públic, que prefereix un art menor o un art major. jo penso que és molt més divertit un espectacle unipersonal d'un pallasso al carrer, que depèn de quines, però no de la majoria, sent franc, d'espectacles de dansa. Que malauradament avui a Catalunya els espectacles de dansa la majoria són infumables, o sigui, això és tot el qual, vull dir, t'ha d'agradar molt perquè trobar i que hi hagi un director que realment sigui potent, no? Al darrere, perquè pugui seduir d'alguna manera. Llavors el que sí que hi ha és una certesa, la certesa és aquesta de que no s'està programant adequadament ni s'està tenint uns criteris culturals manifestos en projectes reals. Ara mateix a Tarragona s'està vivent un festival de Dixieland que jo considero que hauria de desaparèixer, és a dir, és una ombra de lo que havia sigut el festival de Dixieland en el seu moment. Això implica que Tarragona en concret és una ciutat que no té projecte cultural. A nivell cultural tot ha disminuït molt, i ha disminuït molt, i això aplica els pressupostos d'alguna manera maquillar els pressupostos, que és l'important, és prefereixo programar sala i treure un rendiment que no programar carrer, que sé que no guanyaré res. I aleshores aquí entrem en una política de si realment les arts escèniques al carrer han de generar benefici o no han de generar benefici, o anem una miqueta més enllà i pensem la cultura és un negoci o és una necessitat. Clar, aquí ja entrem en unes valoracions i unes cotitzacions polítiques en les quals jo no hi penso entrar, que hi puc entrar però que no hi penso entrar, però que crec que els actes dels polítics que avui estan al capdavant de molts ajuntaments, no és el cas per exemple de Valls, també s'ha de dir, però bueno, que les seves obres, les seves accions parlen per si mateixes.
En aquest sentit, segurament pel que fa al circ concretament, tota la promoció, tot l'esforç deu anar en aquests grans macroespectacles que es posen ara tant de moda, com podrien ser un circ du Soleil, un tipus de circ molt concret.
Bueno, no, ningú posa esforços en el Cirque du Soleil. El Cirque du Soleil és una entitat privada que té un negoci que funciona molt bé. Ningú posa esforços en el Cirque Raluí, amb els dos circs al Raluí. Són una gent que són molt treballadors, que s'hauria de veure com treballen per dintre, perquè realment fan absolutament tot. O sigui, avui veus una carpa de circ i jo penso, sempre els dic a la gent, teniu el deure d'entrar, perquè el que passa allí dintre és o sigui, això no passa, és un esforç humà que no és explicable. És a dir, un artista de circ té les mans destrossades de picar claus per posar la carpa al seu lloc. És a dir, això és una cosa que avui, l'any 2018, és impensable, i qualsevol diria, no, aquesta carpa s'ha muntat sola. No, té molt de mèrit, en veritat, no? Diguem-ne que només els grans sobreviuen, i això és, i no és cert tampoc, vull dir, els petits també sobreviuen però malviuen, però això no en el circ, en tot
projecte cultural,
en tot projecte cultural. Aquest, i aquí és anava una miqueta abans, no? És a dir, si no és un negoci no es rendeix. Avui passava Red Skies perquè un dia va decidir convertir-se en una empresa i va començar a deixar de fer espectacles única i exclusivament per divertir-se, per pensar que això també hagués pogut ser una manera de treballar. I avui passava Red SL, que és com es diem realment, és una petita i mitjana empresa on que té treballadors, que té projectes, que a més toca moltes tecles, no? Però no tothom té la capacitat d'arribar aquí. Nosaltres, per passar barret, hem passat més de 8 persones, 9 persones, de les quals avui tenim 3 supervivents. Però clar, fixa't, ja només en nosaltres, que és una cosa molt petitona, passar barret és molt petit, ja només hi ha 3 supervivents, és a dir, més de la meitat del personal ha marxat. Imagina't amb una persona que té un espectacle unipersonal de pallasso i que no, per exemple, jo sóc un pallasso que a més ha decidit que el seu espectacle no és apte ni per comunions ni per festes privades. Té els dies comptats, avui no hi ha mercat per això. I bueno, jo penso que a poc a poc les administracions haurien d'assumir i facilitar, no regalar, però sí facilitar una mica que això pugui ser possible, no?
Diríem que el circ és un art en extensió?
El circ ho ha estat sempre i, a més, és inextingible.
Va néixer en extensió,
sí,
ja.
Sí, no va néixer en extensió pas, no? Però portem massa anys dient que el circ és un art en extinció i aquí no hi ha ningú que el mati. El circ és per supervivents, el circ és per una gent que és inconformista, que iconoclasta absolutament, gent que té ganes de donar un pas més enllà i que no creu en el teatre o no creu en la música, sinó que creu en una comunicació directa amb el públic, és per somiadors. I, de fet, quan veus un espectacle de circ, la gent ho entén. De fet, molts ajuntaments que no havien programat circ mai, el programen un any i és molt difícil que marxi de les seves programacions, perquè és un art familiar per excel·lència. però no parlo d'un art familiar de porto la, anem amb la família i veiem com el nen disfruta amb el Joan Petit quan balla, això no és familiar. Familiar vol dir que disfruta des del nen petit fins a l'avi de 80 anys, i si té més, més. Però que vull dir que realment és això, aleshores, això abans, fa molts anys, moltíssims anys, el circ era la televisió, era una cosa inèdita que arribava al teu poble i era una ocasió única. Tot això s'ha perdut, com s'ha perdut afectant a tantes arts i tantes realitats, no? Però el circ encara té aquell enginy, aquella mala bava, aquella picardia per intentar seduir el públic oferint alguna cosa que no ha vist mai. I això el fa incombustible.
Indestructible. Doncs, David Sancho, què et sembla si acabem amb una petita promoció de Josafat? Explica'ns on estareu actuant aquests propers dies.
Bueno, ara estem amb Josafat. Tenim algun espectacle de Tandarica pel mig, també tenim algun espectacle més petitó, com és el nostre duo Rodolfo i Rita, però diguem-ne que el Josafat, que és el que nosaltres estem promocionant ara mateix i que creiem que val la pena veure-ho perquè és realment una cosa molt estranya, que hi conegui qui és passar barret dirà no els puc reconèixer perquè realment és una cosa molt diferent i bastant arriscada. Estarà doncs el dia 28 d'abril al Teatre Principal de Valls a les 21 hores i després es passarà pel Teatre Tarragona, de Tarragona Ciutat, el que està a la Rambla, ja no el Metropol, sinó
el de dalt de tot de la Rambla.
Estarem el dia 6 en sessió familiar a 6:45 de la tarda. I si algú no pot venir a veure'ns aquí, ens trobarà el diumenge, dia 13 de maig, a Fira Trapeci, amb sessió a la plaça de la Patacada per matí i per la tarda, consulteu programa. I el dia 19 de maig estarem a... estarem al Morell, anava a dir el nom del president Francesc Macià, de plaça Francesc Macià.
Molt bé, David Sancho, membre de la companyia i productor de Josafat, de la companyia Passabarret, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui i molta sort amb aquest nou espectacle.
Moltes gràcies a tu, Alba.